Bon dia, de variabilitat al cel. Inicia dilluns fred amb núvols més compactes entre mig matí i migdia, sense descartar alguna gota també al final de la jornada.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 13... Ai, disculpeu. Dilluns 6 de novembre de 2023. Avui a Corçà han vist sortir el sol fa 34 minuts i ara estan a una temperatura de 8 graus. Sembla que per fi ha arribat una mica aquest temps de tardor. Comença la setmana amb vent encalmat, sobretot respecte al que vam tenir el dissabte passat, i ha estat un cel que anirà canviant durant aquest matí. Passarem d'un inici de dia amb més sol a intervals de núvols que seran més abundants entre mig matí i migdia. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també podreu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè aquest inici de setmana ha estat marcat per l'entrada de Junts al govern de Palamós, tot i haver demanat la dimissió de l'alcalde Lluís Puig. A més, continua la recerca dels lladres que van assaltar els vestuaris del camp del Mont-ras fa unes setmanes, i també el ple de Palafrugell dona suport a Palestina i condemna les accions d'Israel en aquest conflicte que encara s'està allargant. A més, avui saludarem els impulsors de la Plataforma per la Mobilitat del Segle XXI a Palafrugell, a Marqueres i Pau Carbó, i com cada dilluns parlarem una mica de llibres amb la Maria Teresa Calabós. Abans, però, hem de saludar els periodistes de la redacció que ens acompanyen. Primer de tot, saludem a la Paula Camps. Bon dia, Paula Camps, bon dia.
Hola, bon dia.
També saludem a l'Anna Romero. Bon dia, Anna.
Bon dia.
També saludem a la Mariona. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I finalment també saludem en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Molt bon dia, Maria.
I saludem també a la Paula Brines. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, fem un repàs als principals titulars de les notícies del Baix Empordà. Junts entra al govern de Palamós, tot i haver demanat la dimissió de l'alcalde, Mariona.
Amb aquesta acció de Junts per Palamós, l'anterior govern format per Esquerra Republicana i PSC passa a tenir 3 regidors més de la formació de Junts per Catalunya. Les 3 formacions han remarcat que la prioritat d'aquest acord de govern i les actuacions d'aquest mandat posaran al centre la població de Palamós i Sant Joan. Cal recordar, però, que des de Junts havien demanat la dimissió de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, per l'afer de la multa de trànsit. En un comunicat, el partit s'havia ofert entrar al govern municipal per superar el bloqueig permanent que impedia aprovar qüestions tan rellevants com les ordenances municipals o els pressupostos. Es tracta d'una qüestió que ha fet aprovar els 3 partits dins el govern.
I continua la recerca dels lladres que van assaltar els vestuaris del camp del Mont-ras, Anna.
Aquesta onada de robatoris no és un fenomen aïllat. A principis d'octubre, les autoritats van detenir 3 individus vinculats a un cas semblant a Begur, on els lladres havien sostret telèfons d'alta gamma dels vestuaris del camp de futbol local.
I el ple de Palafrugell dona suport a Palestina i condemna les accions d'Israel. Ferran.
Ho ha aprovat a partir d'una moció presentada per Palafrugell en Comú Podem en el ple municipal de l'octubre. La moció reclama el cessament dels bombardejos i un alto el foc en els 2 bàndols, fer arribar subministraments i aliments a la franja de Gaza, rebutjar els atacs de Hamas, alliberar els hostatges i denunciar les represàlies de l'exèrcit israelià.
I es torna a permetre la pesca de sèpia a pals.
Després d'una aturada biològica, els pescadors recreatius i d'arts menors ja poden tornar a pescar sèpia a les badies de Roses i Pals, segons apunten des del Punt Avui. El període de prohibició biològica es va establir del 1 de setembre al 31 d'octubre, com es va determinar pel Comitè de Cogestió de la Sèpia.
I parlem sobre l'edició d'enguany del Palamós Outdoor Sports Festival amb el regidor d'Esports de Palamós, Josep Coll. Paula.
El regidor afirma que es volen convertir en un ajuntament referència en aquest tipus de proves esportives com el Palamós Outdoor Sports. per així donar continuïtat a la temporada d'estiu, com també de diferenciar-se d'altres festivals de la zona.
I comencem amb el repàs esportiu del cap de setmana, perquè el Palamós empata a casa contra el Viladecans. Va ser un partit molt igualat, on tots dos equips es podrien haver endut els 3 punts. Finalment han estat els barcelonins que es van avançar al marcador amb un penal a favor, però el Palamós va aconseguir igualar el marcador a les acaballes de la primera part. I també fem el repàs esportiu dels equips de segona catalana, que aquesta setmana ha estat marcada per la disputa de diversos derbis baix-empordanesos. El Calonge i el Torroella han empatat 1-1 en la novena jornada de Lliga, el que es feia al camp del Calonge, i a més, en el segon derbi empordanès d'aquest cap de setmana, el Palafrugell va guanyar 2-0 al Futbol Club Bellcaire. I el bisbalenc va aconseguir guanyar el Calaguidó per 2-1 a domicili. I també parlarem de la sisena victòria que ha arribat pels del Bisbal Bàsquet, Paula.
En un emocionant enfrontament, l'equip de Bisbal Bàsquet va aconseguir la seva sisena victòria a la Lliga EBA, en vèncer de manera contundent al quarter de Huelva amb un marcador final de 85-67.
I fem un repàs també a l'actualitat esportiva dels equips de Girona. I és que el Girona Futbol Club remunta al Sadar. El 2-4 ha servit per donar una altra victòria al Girona, que fa que els de Mitchell se situin líders després que el Madrid empatés ahir 0-0. I els del Girona ara mateix tenen 31 dels primers 36 punts que s'han disputat a la Lliga. I parlant del bàsquet Girona, que va fer un partit molt complet a València i va aconseguir la cinquena victòria de la temporada. El bàsquet Girona va aconseguir aquesta victòria en un partit molt igualat que es va decidir en els instants finals a Mike Irogebu com un dels protagonistes més rellevants del partit, ja que 8 dels 18 punts de l'equip van ser seus en el tram final del partit. I ara fem un repàs més enllà del Baix Empordà. I és que més enllà de la nostra comarca estan passant coses, i és que els casos de Lofer marquen la negociació entre Junts i el PSOE a Brussel·les. I és que hem de començar la setmana pendents encara de Brussel·les, on aquest dilluns es tornarà a reunir la plana major de Junts per desencallar les negociacions amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. Durant tot el cap de setmana, els negociadors de les dues bandes han intentat llimar diferències per via telemàtica i s'han superat alguns esculls polítics, però l'acord no està ni molt menys tancat. Carles Puigdemont ha convocat Jordi Trull, Albert Batet, Míriam Nogueres i aquest matí també hi serà Laura Borràs. Des de Junts insisteixen que la llei d'amnistia ha d'incloure els casos de l'anomenat Lofer. Són causes judicials que no han estat directament vinculades amb l'1 d'octubre ni el 9-N, però que segons l'independentisme busquen perseguir i escapçar el moviment. També cal dir que aquest cap de setmana van detenir el fill del president del Tribunal Constitucional per una violació en grup. La policia espanyola va detenir el fill del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, per participar en una presumpta violació en aquest divendres a Madrid, segons avançava el diari El Mundo. La víctima de l'agressió sexual assegura que es trobava en un xalet de la capital espanyola amb el fill de Pumpido, de 35 anys, i dos joves més, a qui també ha denunciat. La dona, que seria una prostituta, diu que un d'ells la va contactar, però que els tres homes la van agredir sexualment. També hem de remarcar que ha mort un taxista a l'hospital després que l'agredís un motorista a Barcelona. Segons l'associació Elite Taxi, es tracta de Carlos Ríos, que és soci de l'entitat i que, segons han explicat, va ingressar a l'hospital fa dues nits després de l'agressió d'un motorista amb qui havia tingut una discussió de trànsit a la travessera de les Corts. Elite Taxi ha denunciat els fets i ha confiat que el presumpte agressor, que està detingut, li caigui tot el pes de la llei i entri a presó. Per això mobilitzarà el seu gabinet jurídic perquè la pena contra aquest assassí sigui la més alta possible, han assegurat des d'Elite Taxi en un comunicat. I dit això, fem un repàs al temps. I és que, Albert, bon dia, com tindrem el temps?
Bon dia.
Després d'un canvi d'un cap de setmana, especialment dissabte passat, amb molt de vent i mala mar, quin temps ens espera aquesta nova setmana al Baix Empordà?
Comença la setmana amb vent encalmat, sobretot respecte al que vam tenir el passat dissabte, i un estat de cel que anirà canviant aquest matí. Passarem d'un inici de dia amb més estones de sol a intervals de núvols que seran més abundants entre mig matí i migdia. Localment no es descarta que es pugui escapar alguna gota o, com a molt, algun petit ruixat d'abast molt local, que també es podria reproduir la propera nit i matinada de dimarts. L'ambient serà de tardor amb una temperatura mínima al voltant dels 6-8 graus i una màxima que arribarà fins als 21 graus. Demà, tot i que el dia començarà amb cel parcialment cobert i risc d'alguna gota, en general s'obrirà el cel i el sol guanyarà més protagonisme la resta de jornada.
Doncs esperem que s'escapi alguna gota i també que arribi una mica ja el temps de tardor que ja aniria tocant. Moltíssimes gràcies, Albert, i comencem la setmana. I el comentari d'avui ens el porta en Dani Chicano.
Per algú com jo, la vida és allò que passa mentre sóc dins el teatre. Per això no pareu gaire esment en el que pugui dir. M'assabento de les coses a pinzellades. Una mica ràdio, una mica de xarxes socials. La televisió ja no existeix per mi i el que pugui sentir abans d'entrar a qualsevol funció. Ara, que gairebé no hi sigui, no vol dir que me n'estigui de tenir la sensació que els catalans ens tornaran a plantar una llufa monumental. De natural ja no confio massa en els polítics catalans i la història tota, la més recent i la que no ho és tant, ens ha ensenyat que tampoc hauríem de confiar de cap manera en els polítics espanyols ni en allò que anomenem Europa. Els primers sempre ens han entabanat. I Europa, bé, Europa me l'imaginava més gran, més justa, més compromesa, més compassiva, però la imaginació ja ho té, això, que no casa gaire bé amb la realitat. Però d'aquí el cubell de runa moral que són actualment les institucions europees, doncs bé, n'hi ha un bon tros. Pel que fa a les negociacions amb el govern espanyol, hem passat del dret a l'autodeterminació a les engrunes. Amnisties ja veurem per aquí, per a quants, i trens, això sí. Però res en ferm. I si hi hagués algun compromís ferm i tinguem qualsevol dubte sobre el que passarà, només hem de repassar la sessió de Rodalies del 2010. Una altra penjada de llufa monumental. Ens van deixar posar els horaris! Però complir-los, ai, amics, complir-los han estat figues d'un altre paner. Me'n vaig al teatre que faig tard i la d'avui és bona, amb els anglesos de la complicité.
Doncs, dit això, no cal afegir res més. Moltíssimes gràcies, Dani Chicano. I comencem amb el repàs de les principals notícies que han marcat l'actualitat al Baix Empordà. I és que Junts entra al govern de Palamós, tot i haver demanat la dimissió de l'alcalde Lluís Puig per l'afer de la multa de trànsit en què l'alcalde era el copilot, Mariona.
Amb aquesta acció de Junts per Palamós, l'anterior govern format per Esquerra Republicana i PSC passa a tenir 3 regidors més de la formació de Junts per Catalunya. Així, el nou govern de Palamós compta amb 11 dels 17 regidors al ple. En un comunicat, Junts s'havia ofert a entrar al govern municipal per superar el bloqueig permanent que ha causat l'afer de la multa de l'alcalde i que impedia també cobrir altres assumptes importants. Es tracta d'una qüestió que ha fet apropar els 3 partits dins del govern, segons explica el portaveu de Junts, Raimon Trujillo.
Doncs, al setembre vam demanar la dimissió de l'alcalde, una dimissió que des de l'equip de govern en el seu moment no es va creure oportuna i es va decidir esperar la resolució judicial. Aquest fet va portar el nostre grup a parlar de bloqueig. El bloqueig permanent ens abocava a 4 anys de paràlisi que no ens podíem ni ens podem permetre. Vist aquest posicionament i amb la proposta de la candidatura d'Unitat Popular de la moció de censura de l'alcalde, que no a l'equip de govern, vam treballar els 3 partits de l'oposició, Som-hi, CUP i Junts per Catalunya. Com sabeu, aquí falta un partit que va gestionar-ho directament la cap de l'oposició. Aquesta moció tenia per objectiu destituir l'alcalde del seu càrrec i ben aviat es va començar a parlar de cadires. En aquest joc, Junts per Catalunya no hi volia entrar. A més, la governabilitat era inviable, doncs la CUP no volia entrar a un govern alternatiu i, per tant, el govern de Somi i Junts no hauria sumat els 9 regidors per fer la majoria. Aquest govern, doncs, s'hauria vist abocat a un segon bloqueig.
I com que la moció no va tirar endavant, en un comunicat Junts havia demanat la dimissió de l'alcalde i entrar dins del govern. Finalment, i per evitar el bloqueig Junts, finalment ha entrat el govern format per el PSC i Esquerra. I és que l'acord que han signat les tres formacions especifica que de les 5 tinences d'alcaldia actuals es passa a 3. Raquel Gallego, que serà la primera tinent d'alcalde, Raimon Trujillo serà el segon tinent d'alcalde i Maria Puig serà la tercera tinent d'alcalde. A més, es crea un gabinet d'alcaldia format pel mateix Lluís Puig i els tres tinents d'alcalde. Els tres partits van remarcar la prioritat de que aquest acord de govern i les actuacions que es duran a terme durant aquest mandat posaran al centre la població de Palamós i Sant Joan. I el nou equip preveu promoure polítiques del benestar a la comunitat i la vida saludable. A més, es vol promoure el municipi com a referent de turisme i desenvolupament econòmic i la mobilitat sostenible. Afegeixen també que cal una nova estratègia en la recollida de residus i l'organització interna i la infraestructura tecnològica de l'Ajuntament, i tal com va passar en l'anterior pacte amb el PSC, els tres grups han acordat respectar la diferència de posicionaments en relació amb les temàtiques d'àmbit nacional referides a la relació entre Catalunya i l'Estat i de manera també internacional. I la unitat d'investigació de la Bisbal està sobre del cas de robatori de 17 mòbils i d'altres que hi podrien estar relacionats, Anna.
Les víctimes han denunciat els fets, destacant que els assaltants aprofitaven els moments en què estaven entrenant per interrompre els vestuaris. La majoria dels telèfons robats estan equipats amb sistemes de seguiment que permeten rastrejar la seva ubicació. Alguns dels dispositius van ser localitzats a la zona de l'Hospitalet del Llobregat, a prop d'una comissaria de policia. Tot i que, lamentablement, en contactar amb les autoritats se'ls va informar que poc podien fer. Altres telèfons mòbils van ser rastrejats fins al Marroc, complicant encara més la situació. Algunes de les víctimes han relatat que un dels lladres es van posar en contacte amb ells, oferint-los diners a canvi de les contrasenyes dels seus dispositius.
Veurem com evoluciona també aquest tema dels telèfons. I el ple de Palafrugell dona suport a Palestina i condemna les accions d'Israel en el conflicte armat. Ho ha aprovat a partir d'una moció presentada per Palafrugell en Comú Podem en el ple municipal d'octubre. La moció reclama el cessament dels bombardejos i un alto al foc en els dos bàndols, fer arribar subministraments i aliments a la Franja de Gaza, rebutjar els atacs de Hamas, alliberar els hostatges i denunciar les represàlies de l'exèrcit israelià. Ferran.
A més, se'n reclama posar fi a l'apartheid i l'ocupació del territori palestí, tal com afirma la moció, amb la creació de l'Estat de Palestina i donar suport a les entitats que treballen sobre el terreny i defensen els drets humans. Volen que la moció arribi al consolat d'Israel a Barcelona, així com en institucions polítiques. Selma Lakhzaoui, de Palafrugell en Comú Podem, va destacar que en les últimes setmanes Israel ha tingut una resposta desproporcionada cap a la Franja de Gaza i que ha forçat l'expulsió de palestins.
La resposta d'Israel ha sigut desproporcionant d'una desproporció flagrant, forçar l'expulsió dels palestins al nord de Gaza o fins i tot atacant infraestructures mèdiques com és l'Hospital de la Ciutat de Gaza, un crim de guerra i un acte terrorista d'estat. Doncs un estat que diu ser democràtic no utilitza mètodes terroristes per combatre el terrorisme que diuen combatre.
I que també ha causat nombroses morts.
Sens dubte, lamentem totes les morts i per tal d'acabar amb aquesta espiral de violència cal assenyalar l'estat colonial i l'apartheid d'Israel com a focus inicial i principal responsable de tota violència i opressió que porten més de 70 anys desplaçant forçosament, colonitzant, deshumanitzant i matant el poble palestí.
I entre els partits de l'equip de govern, el PSC va donar llibertat de vot als regidors. L'alcalde, Juli Fernández, va votar-hi a favor, així com Som gent del poble.
I pel que fa als partits a l'oposició, Esquerra Republicana va votar-hi a favor després de plantejar unes esmenes. La portaveu, Mònica Alcalà, va reclamar un alto al foc, l'alliberament dels hostatges i la rellevància de les institucions internacionals per crear l'estat palestí.
I afegiríem que exigim un paper més actiu de la comunitat internacional i de la Unió Europea a fi de propiciar el rellançament del procés de pau i poder treballar per la creació d'un estat palestí.
En canvi, Junts per Palafrugell va votar-hi en contra. Carmen Gispert explica que condemnen la violència per en dues parts.
Vagi per endavant que el grup municipal de Junts condemna la violència exercida per en dues parts. Tant respecte de l'atac de Hamas el passat dia 7 d'octubre contra Israel, amb la posterior presa d'hostatges, com la violència amb la qual el govern d'Israel diu defensar-se de Hamas. Entenem que és legítim que un país es defensi del terrorisme, però no podem estar d'acord que respongui criminalment pel fet de ser víctima d'un altre crim. Això seria com legitimar la llei del talió.
Afegeix que consideren que és una moció que va dirigida a una sola part.
Malgrat la nostra explícita condemna a tota mena de violència, nosaltres votarem no a aquesta moció, perquè la considerem de part, tant pel títol, suport a Palestina i condemna de les accions d'Israel, com per l'argumentació i una part dels acords proposats. I també perquè a vegades resulta molt difícil o gairebé impossible reconèixer la certesa de les informacions que ens arriben i sobre les quals fonamentem la nostra posició.
També que el terror no justifica més terror i que cal trobar una solució al conflicte.
Sabem que el terror no justifica més terror, que incrementa l'odi i dificulta encara més la via per resoldre aquest conflicte a llarg termini. Ara toca que totes les parts, també els organismes internacionals, actuïn de manera efectiva per aturar aquest horror i s'aconsegueixi trobar la manera perquè ambdós pobles, el palestí i l'israelià, puguin coexistir de manera pacífica.
Aquesta acció impulsada pel govern de Palafrugell se suma a altres que s'han anat produint en aquest darrer mes, des que va esclatar aquest conflicte entre Israel i Hamas. I després d'un període en què es va aturar la pesca de la sèpia per raons biològiques, els pescadors recreatius i d'arts menors per fi poden reprendre la seva activitat a les badies de Roses i de Pals, segons han avançat des del diari El Punt Avui.
Aquesta mesura és fonamental per fomentar una pesca responsable i prevenir la captura de sèpies joves durant els mesos de veda, que tenen lloc cada any durant els mesos de setembre i octubre, segons informa El Punt Avui. En l'actualitat, dins de les confraries de Girona, 20 vaixells tenen autorització especial per capturar sèpies amb desmall i nanses. Segons El Punt Avui, en relació amb la campanya més recent, es van capturar un total de 5.173 quilos de sèpia, la qual cosa implica que els ingressos totals de les embarcacions autoritzades provenen en un 11%.
I Palamós ha celebrat aquest cap de setmana la tercera edició del Palamós Outdoor Sports Festival, un esdeveniment que vol fomentar la pràctica de l'esport a l'aire lliure. Per això vam parlar el passat divendres amb el regidor d'esports del municipi, Josep Coll. Paula.
El Palamós Outdoor Sports té l'objectiu de ser un festival dedicat a l'esport, ja que normalment aquest tipus d'esdeveniments se centra en altres especialitats. Durant el cap de setmana s'han pogut veure mostres de diversos esports com caiac, zumba, explorer park, hípica, escalada en un rocòdrom i marxa nòrdica, tot acompanyat per un espai gastronòmic i un espai infantil amb tallers. A més, enguany s'han inclòs activitats culturals. D'altra banda, el municipi de Palamós ja fa dos caps de setmana que celebra festivals encarats al turisme esportiu. Segons el regidor, aprofitant que el canvi climàtic ha provocat un estiu més llarg, han apostat per organitzar esdeveniments basats en la cultura de l'esport.
A més, Palamós ja tenim la cultura gastronòmica, doncs ja la tenim molt arrelada, doncs ens vam plantejar que, escolta'm, doncs anem a fer un pas més endavant, aprofitem que ja estem arrelats en quant a la restauració i complementem-ho amb proves esportives de nivell que ens puguin portar, doncs, a molts de visitants a Palamós, i Palamós, evidentment, Palamós Sant Joan té un territori que et permet, evidentment, fer totes aquestes activitats, i contents de poder-ho fer, i sobretot treballar conjuntament en promoció econòmica i turisme, doncs, per tirar endavant.
Una manera de donar continuïtat a la temporada d'estiu, com també de diferenciar-se d'altres festivals de la zona.
I comencem amb el repàs esportiu del cap de setmana, perquè el Palamós empata 1-1 a casa contra el Viladecans. Va ser un partit molt igualat, on tots dos equips es podrien haver endut els 3 punts. El Palamós va sortir al camp amb la intenció d'oblidar la derrota de la setmana passada davant de l'Horta, però es va trobar amb un Viladecans que li va plantar cara. Han estat els barcelonins els que es van avançar al marcador amb un penal a favor, però el Palamós va aconseguir igualar el marcador a les acaballes de la primera part. A la represa, els palamosins, tot i disposar de més control de la pilota, no van poder superar la porteria del Viladecans. Ja en els darrers minuts, la balança es podria haver decantat per qualsevol de les dues parts, ja que el Palamós i Viladecans van disposar de bones ocasions per desfer l'empat. Després de 8 jornades, el Palamós suma un total de 10 punts i continua a la part mitja de la classificació. El proper partit dels palamosins serà el diumenge 12 de novembre al municipal del Palamós Costa Brava a les 12 davant el Sabadell B. I també fem el repàs esportiu dels equips de segona catalana, que aquesta setmana ha estat marcada per la disputa de diversos derbis baixempordanesos. El Calonge i el Torroella van empatar 1-1 en la novena jornada de Lliga al camp del Calonge. El Torroella es va avançar al marcador en el minut 48 de partit, però el Calonge va aconseguir igualar-lo al minut 57, acabant el partit amb el resultat d'1-1. El Calonge visitarà properament el camp del Calaguidó el pròxim 12 de novembre a les 12 del migdia i el Torroella juga a casa el pròxim 11 de novembre a 6:15 de la tarda. I el segon derbi empordanès d'aquest cap de setmana se'l va endur al Palafrugell, guanyant 2-0 al Futbol Club Bellcaire. Els palafrugellencs van encetar un marcador amb un gol al minut 53 i van sentenciar el partit al minut 89. El Palafrugell visitarà el camp de la Jonquera el 12 de novembre a les 5 de la tarda i el Futbol Club Bellcaire rep el quart també el 12 de novembre a les 12 del migdia. I el bisbalenc va aconseguir guanyar el Calaguidó per 2-1 a domicili. Així, els de la Bisbal es van avançar al marcador al minut 3, però abans d'acabar la primera part, el Calaguidó va igualar el marcador. El bisbalenc, però, va sentenciar el partit al minut 82. Els de la Bisbal visitaran el 12 de novembre a les 4 de la tarda al camp de l'Empúria Brava Castelló. I canviem d'esport perquè el Bisbal Bàsquet, l'equip liderat per Carles Rofes, certifica la 6a victòria de la temporada a Paula.
Des de l'inici del partit, l'equip bisbalenc va demostrar el seu domini a la pista, mantenint-se per davant el marcador durant la major part del joc. Destacant un segon quart impressionant, l'equip assolí un avantatge de 16 punts gràcies a la seva sòlida defensa i una execució eficient en l'atac. Aquesta victòria subratlla la solidesa i el bon moment de forma del Bisbal Bàsquet, que també es troba en la contesa per la final de la Lliga Catalana EBA. L'equip està emocionat pel seu rendiment i esperen amb entusiasme els propers desafiaments en aquesta temporada de la Lliga EBA.
I abans de començar amb el repàs, de seguir amb el repàs esportiu i passar a fer l'entrevista, posem una mica de música amb Quevedo i amb la sessió de Bizarrap.
Club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de las copas al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes de granate. No hay otro por más que ellos traten, yeah. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. fuiste pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
I el passat divendres 27 d'octubre es va presentar a la sala d'actes de Can Genís de Palafrugell la nova plataforma per la mobilitat del segle XXI a Palafrugell, una entitat que es preocupa per la mobilitat del municipi des d'una òptica local i comarcal. Per parlar-nos d'aquesta nova entitat ens visiten els seus dos impulsors i creadors, el senyor Marqueres i Pau Lladó. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-los per què van decidir crear aquesta plataforma dedicada a la mobilitat i concretament la mobilitat de Palafrugell.
Comences tu, Pau, o tiro jo?
Tira.
Bé, neix d'aquesta inquietud que tenim, que havent sigut exregidors a l'Ajuntament de Palafrugell, hem vist doncs, la necessitat de continuar treballant pel poble, per la gent, per Palafrugell, i des d'aquesta vessant doncs, que ens és còmode, perquè des de la nostra formació, cadascú respectiva, i que des de les nostres àrees de responsabilitat que hem tingut, hem vist de primera mà que transformar la mobilitat de Palafrugell és necessari i fer-ho amb el criteri que dèiem de les 4 S, criteri de seguretat, salut, sostenibilitat i sociabilitat.
Perquè parlem d'aquestes 4 S, però què ha de tenir, a més, en compte aquesta nova mobilitat a Palafrugell?
Bé, bàsicament el que ha de tenir en compte són les persones. Ha de tenir en compte que Palafrugell, com la majoria de pobles del Baix Empordà, són pobles que es fan caminant, són pobles que es fan a través del transport sostenible, com pot ser, diguem-ne, les bicicletes o els patinets. Cap a Palafrugell doncs ja s'ha desenvolupat una xarxa ciclista important, però que sobretot, per sobre de tot, tingui les persones com el punt més important, perquè al final les persones són les que interactuen, les que fan salut, les que fan sociabilitat i, evidentment, les que també fan despesa, que és un dels punts més importants en qualsevol societat o en qualsevol poble, com pot ser el de Palafrugell.
Perquè, clar, parlem de Palafrugell, però entenc que també parlem de Calella, de Tamariu, d'aquests nuclis que no es troben situats just al centre neuràlgic de Palafrugell, però que també generen intercanvi amb aquest nucli al final, no?
Sí, exacte. De fet, quan ens has presentat, no, parlaves de mobilitat local i comarcal. La local, la municipal, la que ens uneix, ens lliga el nucli principal de Palafrugell amb els nuclis de costa i els nuclis d'interior, no només els que has anomenat, de Mariu, Llafranc, Calella, també Llofriu, Armadà, Santa Margarida. Palafrugell és un municipi complex en aquest sentit, però aquesta mobilitat interna no deixa de ser l'única que tenim, sinó també la que generem a nivell comarcal, no? A través les relacions que s'estableixen per necessitats laborals, per necessitats sanitàries, per necessitats formatives, acadèmiques, d'haver d'anar a Palamós, a Torroella, a la Bisbal, a Girona, a Sant Feliu. Aquestes mobilitats també són objectiu de la nostra plataforma de treballar-les, no? En aquest cas, tant d'emanar gent cap a fora com fer arribar gent cap a Palafrugell.
Mm-hmm. Perquè estem parlant també d'aquesta mobilitat comarcal i, clar, entenem que mobilitat comarcal amb transport públic. Quin tipus de transport públic s'hauria de configurar en una comarca com és la nostra? Entenem que és complicat, per exemple, instal·lar un tren ara mateix. Com s'hauria de configurar?
Bueno, començo una mica pel final, eh? No crec que sigui tan complicat pensar en la idea d'un tren tram, perquè si afecta, doncs la Generalitat ja està redactant el projecte mm-hmm. d'aquest tren tram, però sí que és veritat, i una mica connectant amb el punt anterior, diguem-ne, Palafrugell ja ha articulat a l'anterior mandat diverses vies verdes, no?, que han unit els nuclis amb la vila. Però també és veritat que, i responem a la teva pregunta ara sí, que la mobilitat de la comarca s'ha d'articular a través d'un transport públic que sigui útil, que funcioni, que garanteixi sobretot allò que es diu el dret a la mobilitat, perquè el que no pot ser és que hi hagi pobles molt i molt petits, com per exemple el cas de Pals, que tinguin únicament dos o tres o quatre vegades al dia on te passi el transport públic, i hi hagi pobles com Palafrugell, doncs, que per exemple per anar a Girona, que al final molts treballem a Girona, tardi, per exemple, diguem-ne, una hora, hora i quart, o depèn de com, fins a dues hores, i que el preu sigui exagerat. En aquest sentit, sí que me consta que el Consell Comarcal del Baix Empordà està treballant amb la mobilitat comarcal, i un dels objectius, en teoria, hauria de ser l'adhesió, de la comarca en l'àrea tarifària de Girona, que això permetés una millor mobilitat i un millor dret a la mobilitat, que és també per això en grans trets pel que estem lluitant.
Perquè, esclar, estem parlant d'aquest dret a la mobilitat, però també s'ha parlat molt durant els últims anys de ser més sostenibles quan ens movem, i a la nostra comarca és complicat ara mateix ser sostenible, perquè jo ho confesso, jo agafo molt el cotxe per moure'm pels diversos municipis de la nostra comarca, però entenc que des de la seva plataforma també busquen una manera més sostenible de desplaçar-se.
Sí, exacte, és una de les quatre esses, no? En aquest sentit, nosaltres no podem ser anticotxes, com potser algú ens ha dit, sinó que hem de ser pro-mobilitat del segle XXI, que és la que es basa en moure persones. I com moure persones? Doncs fent-ho de totes les maneres possibles, i que llavors cada persona pugui escollir quina és la millor manera o la més eficient per poder-se desplaçar. I sabem els condicionants de casa nostra, com bé comentes, moure's per la comarca és complicat amb transport públic, o bàsicament l'únic recurs que queda és un vehicle privat, no? Llavors el que hem de promoure és això, no? De pensar una xarxa de transport públic que sigui que respongui a les necessitats de la comarca, que respongui a les necessitats de Palafrugell, i així tenir aquesta alternativa sobre la taula que la gent la pugui fer servir.
I clar, també durant la presentació explicaven que volien intentar contactar amb administracions, per exemple amb el consistori de Palafrugell, que al final la plataforma advoca per aquesta mobilitat en el municipi, i no sé si també volen establir algun contacte amb el Consell Comarcal per mirar d'intentar promoure aquest transport més sostenible, més eficient, i també al final que respongui a les demandes d'aquesta població.
Entenent una mica el fet que la mobilitat és una cosa transversal i evidentment és cosa de tothom, nosaltres ja vam assistir en el ple de dimarts de la setmana passada per anunciar als partits polítics cara a cara, doncs, que tots els representants dels partits polítics representats al consistori volíem dur a terme diverses reunions, que començarem, de fet, aquesta setmana, i aquestes reunions és per buscar complicitats, per buscar punts de connexió, punts en comú, que ens permetin no només parlar amb ells, sinó també compromisos, dur a terme compromisos endavant. El nostre no és un fet capitalitzador, ni que diguem-ne, vulguem amb aquesta plataforma, com també deia en Marc abans, com ja ens han dit, doncs també ens han pogut dir, doncs, que volem capitalitzar tot el que és la mobilitat. No, nosaltres volem teixir aliances, nosaltres volem que aquestes aliances es duin a fets, i hem començat per l'Ajuntament de Palafrugell, és evident, però no descartem doncs també dur a terme aquestes aliances amb ens supramunicipals, perquè al final, com dèiem, hi ha 36 municipis al Baix Empordà, cada municipi és de, diguem-ne, Palafrugell segurament és el que més habitants té, però cada municipi és de diferent tamany i té diferents necessitats. Per tant, una persona que viu a Palafrugell pot treballar a Palafrugell o pot treballar a altres indrets, tant de la comarca com de la província. Per tant, nosaltres anem a defensar aquests drets de tothom i a teixir les complicitats que calgui amb els diferents representants polítics.
A part d'aquestes aliances amb les administracions, quines seran les properes accions que volen impulsar des de la plataforma per promoure aquest tipus de mobilitat que defensen?
Mira, doncs, quan vam fer la presentació vam posar sobre la taula tres punts, tres accions que són les que més immediatament volem que es portin a terme. I una és molt senzilla, creiem, que és la que Palafrugell es pugui adherir a una ciutat, a una xarxa de ciutats que es diuen Ciudades que Caminen, Ciutats que Caminen, a la qual no només és el fet d'integrar-se, sinó també és aquesta ja... diguéssim, definir una mica la voluntat política de cap on volem caminar, mai millor dit, en aquest sentit. No? Palafrugell pot formar part d'aquesta xarxa, és assequible, són 750 euros anuals, i el retorn que pot tenir pel govern municipal és, jo crec que és molt, molt alt en aquest sentit, perquè retornen molta informació, moltes campanyes, molta formació també amb temes d'actualitat, com les zones de baixes emissions, com la reducció de velocitats, com l'impuls de campanyes de mobilitat sostenible, com dèiem abans. Aquesta seria la primera cosa que demanem. I les altres dues que també demanem a l'Ajuntament de Palafrugell és que continuï amb l'impuls dels carrils bici que es van ja iniciar en els anteriors mandats, que continua la infraestructura ciclable amb aparcaments segurs, acabar de completar els carrils que ja estan, això, les interconnexions d'aquests carrils, i finalment també que tingui en ment o tingui molt present els entorns escolars. Els entorns escolars creiem que han de ser molt més pacificats del que estan actualment. Això també implicaria una transformació urbanística molt important en l'entorn d'aquestes escoles de Palafrugell, i això també generaria un canvi modal a l'hora de desplaçar i de portar la mainada a l'escola.
Finalment, ja per tancar, m'agradaria preguntar-los com ha de ser el futur d'aquesta mobilitat, ja no només a Palafrugell, sinó a una comarca com és el Baix Empordà.
Bueno, creiem que el futur ha de ser d'aquestes quatre S, no? Social, sostenible, segur i saludable. Al final, són paraules molt i molt maques, però calen accions, calen fets, i pensem que el fet de que una persona visqui a Palafrugell i hagi d'anar a treballar o bé a la Bisbal o bé a Sant Feliu de Guíxols ha de tenir un dret a la mobilitat que li permeti que aquesta mobilitat sigui més fàcil. O si una persona ha d'anar de treballar, per exemple, de Palafrugell, dic Palafrugell perquè és el cas que tinc més clar, de Palafrugell a Mont-ras o de Palamós fins a Santa Cristina d'Aro o de Palamós fins a Sant Antoni de Colonja, ha de tenir un dret a la mobilitat, no només que pugui fer-ho amb bus, sinó que pugui fer-ho també pels més atrevits amb bicicleta o amb bicicleta elèctrica o amb patinet. Al final, el futur de la mobilitat a la comarca creiem que té molts inputs, però calen passos ferms, i ens consta que la comarca ja està fent a través del Consell Comarcal diversos estudis, diversos procediments que han de permetre que en un temps no massa llunyà ja hi hagin canvis. Per tant, tenim una emergència climàtica molt, molt, molt dura, que no només es tradueix en calor a l'estiu, sinó que es tradueix en inundacions, en futurs huracans del Mediterrani. Es tradueix en molts de fets que fins ara són desconeguts aquí i que al final són fets que ens poden capitalitzar i ens poden marcar un abans i un després com a humanitat. Per tant, escolteu, hem de tirar endavant, i a més veient com també altres ciutats i altres pobles també d'Europa i de l'Estat i de Catalunya estan, estan actuant. Hem d'aconseguir això.
Doncs deixem això apuntat i també estarem pendents d'aquests canvis en la mobilitat a Palafrugell. Moltíssimes gràcies, senyor Heras i senyor Lladó, per visitar el Supermatí i presentar-nos una mica més a aquesta plataforma per la mobilitat del segle XXI a Palafrugell. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, a reveure.
A vosaltres, bon dia.
I continuem amb el repàs esportiu del cap de setmana, i és que el Club Hoquei Palafrugell guanya el camp de l'Alcobendas. Els de Palafrugell van aconseguir refer la derrota guanyant el camp de l'Alcobendas 3-5 en la tercera jornada de l'Hoquei Lliga Plata. Els de Palafrugell volen tornar a buscar la victòria a casa el pròxim 11 de novembre a les 8 del vespre. I també hem de fer un repàs sobre l'actualitat esportiva a Girona, perquè el Girona Futbol Club remunta al Sadar. El 2-4 que ha servit per donar una altra victòria al Girona fa que els de Mitchell se situen líders després que el Madrid empatés ahir, i el Girona ha aconseguit obtenir 31 dels primers 36 punts disputats a la Lliga. I és que els homes de Mitchell Sánchez han entrat molt bé al partit i van aconseguir imposar-se a través de la pilota i amenaçar l'àrea en perill. L'Àngel Herrera va obrir la veda amb una primera arribada molt clara, però el seu cop de cap va marxar fregant la part superior del travesser. En el següent, el Girona ja no va perdonar i Ivan Martín va acabar empenyent al fons de la xarxa una transició trenada de forma excel·lent. I el Girona estava aconseguint imposar el seu estil davant un equip exigent i en un camp conegudament molt complicat, i els locals van aconseguir empatar poc després amb una acció aïllada que els gironins van haver de veure en la meitat del partit. Llavors, els locals van aconseguir avançar-se en el marcador amb el segon gol, però els de Mitchell van saber reaccionar i van aixecar-se un cop més davant les adversitats. I és que a falta de 20 minuts pel final, Dobbik va tenir fe i convicció i va atacar el segon pal en una centrada de Miguel Gutiérrez i va trobar el premi amb l'empat 2-2. La connexió ucraïnesa va tornar a fer somriure al Girona, que va seguir creient i va ser valent per anar cap endavant i buscar la victòria fins que Sigankov va fer el tercer gol. Aleix García va sentenciar el partit amb el quart. La setmana vinent cal recordar que els homes de Mitchell visitaran un altre escenari molt exigent, Vallecas, amb l'objectiu d'aconseguir allargar una dinàmica que està fent guanyar el Girona en els últims partits. Mentrestant, els de Mitchell podran gaudir d'aquest moment perquè van encapçalant la classificació de la Lliga. I ara també el Bàsquet Girona va fer un partit molt complet a Palència, i és que va aconseguir la victòria en un partit molt igualat que es va decidir en els instants finals amb Ike Iorguevo com un dels protagonistes principals, perquè va aconseguir 8 dels 18 punts de l'equip en aquest tram final de partit. A la primera part, el conjunt gironí va aconseguir, amb la capacitat anotadora de Quino, 8 punts en el primer període, i Jaume, 9 punts, tot i que li va costar tancar en el rebot. En la represa, el partit va continuar tenint alternatives amb canvis constants en el marcador i parcials considerables per tots dos bàndols. Quino Colom va arribar a les 1.000 assistències a l'ACB, en el que ha estat un dels artífecs, juntament amb la feina fosca de Sergi Martínez. Però Ike Gorbero va decantar la balança amb la victòria gironina amb un triple i una cistella contra el tabler en un tram que va ser decisiu pels del Bàsquet Girona. I continuem una mica amb música, ara mateix amb És estrany, de Paula Valls. Si és més senzill t'expliqui què he fet, si tens un moment sento que tot canvia i jo no he fet res, potser tu ho entens. Un lloc diferent, ja no em pregunto si encaixo en el que busco, és l'impuls que va creixent.
distància ni vull cap motiu que pari el moviment que m'envaeix. Sempre he estat perduda, ara us deia, ho dic segura, ja no m'importa res. Sí. Canviar tots els impulsos que et recorden a mi.
I com cada dilluns, tenim la recomanació literària de la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, com esteu?
Bé, començant el dilluns.
Molt bé, sí.
Molt bé.
Està bé que nosaltres siguem de dilluns, perquè és com dir, va, un abans i un després d'haver participat a la ràdio, jo.
Doncs quina recomanació literària ens portes avui?
Avui us portem un llibre que, bé, en aquests moments no és el primer que s'escriu sobre aquest tema. Pensem que després d'uns 40 anys dels fets més traumàtics, doncs és potser un bon moment per parlar-ne. Estem parlant de com va començar-se a introduir la sida en el nostre món, en la nostra generació, en els primers casos als Estats Units, i que després es varen anar escampant de mica en mica, que va ser tan desconegut i que en un principi era absolutament intimidant, sobretot per la gent gay, i que van patir un assetjament i un tracte molt inhumà. L'obra l'ha escrita un autor que es diu Anthony Passeron. És un noi que va néixer a Niça l'any 83, i a partir de la història d'un familiar seu, un oncle, germà del seu pare, que va morir de sida juntament amb la seva dona, i va viure des dels anys 85, 84, 82, més o menys, 81, 82, que eren, bueno, doncs uns joves que descobrien el món perquè vivien en un poble de pagès, fill de carnissers de tota la vida, i que no havia vist el món. Va conèixer uns amics en una feina d'estiu, i els amics eren d'Amsterdam, i el van convidar a passar una setmana a casa seva. Imagina't, un noi d'un poble petit que no ha vist el món per un forat, de sobte viu a casa d'uns amics que han viatjat, que ja viuen al món hippie, despreocupats i absolutament alliberats de cadenes, en l'Amsterdam, que ja es podia fumar marihuana i que hi havia l'ambient que hi havia. A partir d'aquí comencen a aparèixer casos d'unes malalties que no s'identifiquen gaire, sobretot als Estats Units, i aquest autor es fica a França, en els dos primers metges que van començar a detectar unes similituds en uns casos que tenien comuns, alguns amb una qüestió de pell, els altres respiratoris, però que sempre hi havia un component que els feia curiosament similars i que valia la pena estudiar-ho. És pas a pas, anys i moments que es van perdre també, perquè la comunitat mèdica tampoc volia, no es creia prou aquests dos metges, fins i tot varen en algun moment van fer aliança, però hi va haver un moment que també es van separar perquè necessitaven diners per investigació, necessitaven convèncer qui tenia les peles per investigar, necessitaven publicar revistes especialitzades, però també a veure que tinguessin un bon criteri, perquè en un principi la comunitat mèdica que va alertar de tot això els van fer callar molt de temps, saps? Mm-hmm. Potser massa temps. I és una mica un treball molt ben fet, un treball, per una banda, periodístic de recerca de com anava la investigació pas a pas, Estats Units i França, aquest és sobretot el lligam que té aquest autor, i també com va anar descobrint, perquè evidentment la família, la mort d'aquest seu tiet, doncs la tenien molt amagada, el personatge pràcticament havia sortit de les seves vides, ell no sabia ni ben bé què havia passat, i de mica en mica anar preguntant i anar indagant va anar descobrint què li havia passat en el seu oncle, que es deia Desiré, i que, bueno, el seu camí, diguem,
cap a la malaltia,
cap al final, cap a la malaltia, va començar doncs amb un estiu a Amsterdam que bueno, com tants d'altres, haguessin pogut caure i morir, eh? Doncs aquesta és una, no es pot dir exactament novel·la, tot i que està en la narrativa de l'editorial, l'altra editorial. És un llibre de 215 pàgines, la veritat és que intercalats els capítols pròpiament familiars amb el capítol de la investigació que hi havia i el moviment mèdic, i és absolutament interessant. Entenc que des d'ara nosaltres sabem com ha anat evolucionant i afortunadament sabem que ja ni és mortal i que també aquest estigma ja s'ha pogut erradicar i que no hi ha aquest grau de persecució i de angoixa i de... Vull dir, és que va arribar un moment que ni els familiars se'ls hi acostava, no? O sigui, quan hi ha tanta ignorància, no?, de com es transmet una malaltia...
I desconeixement, també.
Exacte, sí, sí. Doncs, ja et dic que és un llibre que no es farà gens pesat a ningú, tot i que el tema, evidentment, quan parlem, jo em vull, la majoria de clients no ens diuen, jo em vull distreure, dona'm una cosa senzilla, que ja entenc, però, que a vegades clar, quan recomanem aquestes obres, poder diuen, oh, quina mandra, ho sabem, però crec que és molt interessant estar al cas d'aquestes situacions, perquè acabem de passar una altra pandèmia.
Exacte.
I ha tornat a haver desconeixement, i ha tornat a haver dubtes, la gent ha tornat a estar aïllada, allò, aprenem una mica de totes les coses que han anat visquent i que hem anat visquent, mirem de saber coses i no ens escoltem el primer que passa, però informem-nos per nosaltres mateixos.
Exacte.
Saps? Vull dir, una mica és aquesta... perdona, penso que no he dit el títol, estic aquí tan apassionada parlant de com va i de la importància de llegir. El llibre es diu Els fills adormits, l'autor es diu Anthony Passeron, i traduït, fantàsticament traduït per en Lluís Anton Baudenes, i publicat a l'altre editorial de l'Eugènia Brogi. I aquest és el llibre que recomanem aquesta setmana.
Exacte, la veritat que un llibre que jo segurament llegiré, perquè és un tema que genera moltes incògnites encara i que a vegades, sí, amb aquesta visió és més fàcil entrar-hi.
T'asseguro que la mirada familiar d'un nebot que diu què ha passat i que té aquell punt de carinyo també per aquest oncle que era tan proper al seu pare i que en realitat va desaparèixer de la seva vida, sempre més amb una sensació de vergonya, eh?
Clar.
Vull dir, pensa que tenien una carnisseria i van anar a parar a la ruïna tota la família, perquè en un poble petit, vull dir, que un germà del carnisser morís de sida, vull dir, els va arruïnar tots, això. Vull dir, estem parlant d'un fets humans, d'una actitud humana que anem d'aprendre de històries
d'aquestes
hem d'aprendre del passat, hem d'aprendre dels errors i vull dir, mirar de tenir, ja et dic, una opinió pròpia,
sí,
en tots els aspectes.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, i ens tornem a veure dilluns. Adéu, adéu.
Adéu-siau, adéu, bon dia, adéu.
I fins aquí el Supermatí d'aquest dilluns 6 de novembre. Ens tornem a retrobar demà al matí a partir de les 8. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.